Això és el programa Ciència a l'abast de tothom, en Josep Maria Casas.
Bon dia, amics. Un diumenge més, a la veu de Navàs, Ciència a l'abast de tothom. Un programa de divulgació didàctica sobre ciència, tecnologies, medi ambient, curiositats científiques a vegades. Avui tenim mitja horeta per donar a conèixer millor l'aigua que bevem, sobretot ens centrarem en les aigües minerals envasades. I ho farem parlant de tres característiques, tres qualitats que no tothom coneix. Una d'elles és els filtres o sistemes que diuen que fan miracles per millorar la qualitat de l'aigua de l'aixeta. Ens n'han vingut algunes vegades a oferir, molta gent s'hi haurà trobat. Segon, la radioactivitat que pot portar l'aigua envasada des de sempre, la porta, no ara ni abans, sinó des de sempre. I tercer, els missatges que ens pot transmetre l'aigua i que passen inapercebuts. Això és, segons una teoria, un llibre fet pel doctor Masaru Emoto, japonès, i que també comentarem a l'última part d'aquest programa d'avui. Començarem per això tractant les aigües envasades que més ens convencen, segons la seva composició i les nostres necessitats i les nostres patologies que puguem tenir. La tradicional definició d'aigua com a líquid incolor, inodor, insípid que havíem sentit tots, podem dir que ha passat a la història, ja que avui dia tot el país hi ha gairebé un centenar d'aigües envasades, cada una d'elles amb una composició i un gust que la distingeixen. Per tant, no és ni incolora, ni inodora, ni insípida totalment, per descomptat. A Catalunya hi ha 23 plantes envasadores d'aigua i 32 tipus d'aigües envasades diferents. Per tant, fixeu-vos si hi ha varietat. La principal característica de l'aigua mineral envasada sempre és el seu sabor, la seva personalitat, prové de terrenys diferents, de terrenys geològics diferents, i llavors de cada un pot agafar un olor, un sabor, un gust diferent. I així es parla d'aigües que tenen a vegades gust a clor, a sulfats, a ferro, a manganès, a aigües sulfhídriques, etc. etc. Segons les últimes normatives que venen de la Comunitat Europea, l'aigua destinada al consum humà està catalogada com un aliment. Per tant, la importància és com que sigui un aliment més, l'aigua. Podem indicar també que les aigües de beguda envasades tenen una alta qualitat i passen exhaustius controls abans d'expedir-la, abans de vendre-la. La seva composició pràcticament és sempre la mateixa. Això és una bona qualitat. Una aigua envasada ve de zones molt profundes i no varia gaire la seva composició. Arriba al consumidor directament des de la natura, sense passar per cap tractament químic o microbiològic com són les altres aigües, fins i tot la de l'aixeta. Així mateix cal indicar que l'aigua envasada no caduca, encara que es posa una data de consum preferent per indicar al consumidor el període de temps en què es conserva intacta totes les seves propietats organolèptiques, però realment no caduca. Quanta aigua envasada consumim? Doncs el consum d'aigua envasada a Espanya segueix en augment constant, en sintonia amb la tendència dels hàbits més saludables amb alimentació que hi ha. Productes, avui dia anem cap a una bona alimentació, productes més biològics, més light, més dietètics, més enriquits, etc. etc. Espanya és el quart productor d'Europa en quant a aigües envasades. El primer és Itàlia, amb 8.700 milions de litres cada any, 8.700 milions de litres d'aigua que envasen cada any a Itàlia. Alemanya està una mica més per sota, però en els 8.000 milions també. França, 6.500 milions de litres d'aigua. I Espanya, 5.500 milions de litres d'aigua que envasa cada any. Això ve a suposar un consum d'un promig de 172 litres per habitant i any. La Generalitat parla de que a Catalunya tenim 23 plantes envasadores d'aigua mineral i 32 tipus d'aigües diferents. Es van envasar l'any 2018 1.360 milions de litres d'aigua a Catalunya sol. Alguns estudis informen que el sector de l'aigua destina pràcticament, així una mica grosso modo, però afinant també una miqueta, una tercera part de l'import del que paguem per l'aigua ve a ser el que costa l'aigua en origen, el treure-la doncs, des de la deu, des del font, des de la font, des de l'aigua subterrània, etc. Un terç del cost se'n va amb l'envàs i un altre amb els envasos i un altre terç amb el transport. Per tant, una tercera part és la comercialització i la venda de l'aigua, des de que es treu. Una tercera part se'n va amb l'envasat de plàstic o de vidre o el que sigui i una altra tercera part amb el transport. El mercat de les aigües a Catalunya, ara ens referirem només a Catalunya, doncs a Catalunya se'n basa el 20%, més del 20%, de tota l'aigua d'Espanya. Això ve a donar feina a més de 1.000 llocs de treball directes. Llavors, a més, hi ha tots els indirectes, diguem-ne. El mercat de l'aigua aquí a Catalunya, les aigües envasades, suposen 316 milions d'euros cada any, més o menys, i 1.360 milions de litres cada any d'aigua envasada. Consumim més aigua amb gas o sense? Doncs, per descomptat, aquí a Catalunya i també a Espanya, som un país que gastem molta més aigua sense gas. El 96% de l'aigua envasada que es beu és aigua envasada sense gas. I el 4% restant, aigua amb gas. Cosa que Europa ve una mica al revés. A Europa el 62% és aigua amb gas i el 38% sense gas. Per tant, aquí tenim això, una afició a beure aigua sense gas, molt més important que no pas a Europa. L'aigua envasada ve a suposar 172 litres per persona i cada any, aquí a Catalunya, i ja hem dit els litres que s'envasaven i algunes dades més. No? Dels 5 consumidors principals que hi ha a Europa, en quant a aigües envasades, Itàlia és el primer, ja ho hem dit, Alemanya el segon, Bèlgica el tercer, Hongria el quart i Espanya el cinquè, això dades més últimes que potser les que havíem donat abans. Tipus d'aigües envasades. Doncs l'aplicació de les aigües ve des del món de la mineria, els diguem, enginyers de mines són els que tenen diguem, l'atribut de poder tractar i preparar les aigües, hi ha una llei de mines per fer-ho. Diguem que aquí a Catalunya, hi ha tres grans aqüífers d'aigües, de tres tipus, vaja, un que són molt granítics i calcaris, un altre que és més calcari i de sals evaporítiques, se'n diuen, i un altre és més termal carbònic. Això dona a cada un sabor, un gust, unes atribucions diferents. El més important aqüífer que hi ha a Catalunya és el del Montseny, que és granític, el Montseny de les Guilleries, que al mateix temps també és el més important de la península Ibèrica, i allà s'extreu el 80% de l'aigua mineral que s'envasa a Catalunya, d'aquí del Montseny. Entre Sant Hilari, Arbúcies i Santa Coloma de Farners, compten amb 8 explotacions d'aigua mineral envasada, per tant és el més important. Les aigües minerals es classifiquen en aigües minerals naturals, i normalment són de baixa mineralització, vol dir que tenen poques sals, baix contingut en sodi, sobretot, que és la millor aigua que envasada que es ven, la que sigui baixa en sodi, ara en parlem una miqueta més, i algunes a vegades contenen aquesta aigua mineral natural, diòxid de carboni, CO2, que ja ve del propi aqüífer, és una aigua gasificada, o que se li afegeix, poden ser les dues coses. A més d'aquestes aigües minerals naturals, que són la gran majoria, hi ha les aigües de font, les aigües de manantial, que en diuen també, no? Són d'origen també subterrani, molt naturals, però la seva composició és més inestable. Una aigua d'una font és més inestable que una aigua d'aquestes d'un gran aqüífer on s'extreuen milions de litres d'aigua cada any. Aquestes de font poden variar més els minerals que contenen i per això l'etiqueta seva no dona cap anàlisi, perquè és molt variable. Per exemple, una aigua de font important i que es ven és l'aigua d'aquarel, de Nestlé, que crec que està a Girona, i l'aigua Font Nova, que està a Tarragona, si no m'equivoco. Després hi ha unes altres aigües potables que en diuen preparades. És quan s'hi afegeix diòxid de carboni, llavors és una aigua gasificada, però que, diguem, se'n ven molt poc en aquest país, com hem vist abans. Algunes aigües també són ozonitzades, ozó. L'ozonització el que fa, tant l'ozonització com el carbó actiu, quan tracten una aigua d'aquestes, mineral, és que li dona més bon gust, li treu el mal gust que pugui tenir l'aigua i el sabor. Tant l'ozó, això ho fan aigües de Barcelona per tota la urbe de Barcelona, podríem dir-ne, i comarca d'allà, vaja, la tracten amb ozó més que amb clor. I també carbó actiu, filtrada amb carbó actiu perquè tingui més bon sabor. I llavors encara hi ha les aigües preparades que a vegades doncs, hi afegeixen diòxid de carboni o el treu en sintonia. La mineralització de les aigües és el que dona lloc, el que se'n diu, si és una aigua tova o una aigua més blana. Més dura. Això es mesura, la mineralització de l'aigua, amb el residu sec. S'asseca l'aigua, s'evapora amb una càpsula i es calcula la quantitat de sals minerals que conté dissoltes en mil·lígrams per litre. Una aigua tova és de mineralització molt dèbil, potser és la que ens convé i la que ens interessa més la majoria de les vegades, i tenen menys de 50 mil·lígrams per litre de sodi. Després venen les aigües que en diuen oligometàl·liques, que tenen una mica més de contingut de calci, de magnesi, de ferro, de potassi, de fluor a vegades, i que totes aquestes sals fan un... Si les, diguem, això que dèiem, les posem en una càpsula i les assequem, les evaporem l'aigua, doncs hi ha entre 50 i 500 mil·lígrams per litre de sal. Llavors ja venen les dures de mineralització mitjana, entre 500 i 1.500 mil·lígrams de sals per litre, i més encara les de dures de mineralització molt dura, molt forta, molt pesada, amb més de 1.500 mil·lígrams de residu sec, o sigui de sals, per litre. Alguns exemples d'aquestes aigües donarem. Per exemple, l'aigua de Bezoia és de mineralització molt dèbil. Hem dit que podien anar fins a 50 mil·lígrams per litre de concentració de sals, doncs aquestes en té 27 mil·lígrams per litre. És molt adequada per preparar, per exemple, els biberons pels infants, és de baixa concentració amb sodi sobretot, i es pot beure doncs, pràcticament tothom perquè aquesta no crea problemes, diguem, és una aigua lleugera i fresca i neta. L'aigua de Fonter és una aigua de mineralització. Hi ha una mica més, dura, perquè vaig pujant d'escala. La primera era molt dèbil, aquesta no tan dèbil, diguem-ne. Poden tenir fins a 500 mil·lígrams per litre de sals i aquesta de Fonter en té 200. Per tant, és una aigua dintre de tota molt poca quantitat de sals, la de Fonter. L'aigua de Sant Aniol és una aigua de mineralització ja forta, té 323 mil·lígrams per litre de sals, aproximadament, quan se li permeten fins a 1.500, per tant, en té, en tot i això, molt poc. És una aigua que a vegades se li nota el gust de bicarbonat, com si fos una aspirina desfeta, efervescent, etc. I, finalment, una quarta, la de Vichy Català, una aigua de mineralització molt forta, amb concentracions elevades de compostos químics, de sals, molt elevada concentració de clorur sòdic, de sal, i també de diòxid de carboni. Al veure-la, l'aigua de Vichy català, tots ho sabem, deixa una sensació doncs, una mica salada, es nota el gas, etc. Té una quantitat de sals que se'n van a més de 3.000 mil·lígrams per litre de sals minerals, quan se'n permeten fins a 1.500 de residu sec, hem dit, no? I doncs aquesta està a més de 3.000, per tant, molt de contingut de sals. Aquestes aigües que n'hem dit de mineralització molt baixa, com són les de baixa contingut de sodi, són potser les que van més bé, són aigües, diguem-ne, amb poca sal, per tant, amb poc contingut, no afectarà el ronyó, ni el fetge, ni les parts del cos que puguin, doncs, els minerals, doncs, ser-hi problemàtics. A més d'aquestes, n'hi ha algunes que tenen el nom del que contenen més. Per exemple, hi ha aigües que haureu sentit de parlar, potser sulfurades, que tenen sofre. Aquestes són beneficioses per la pell, per les psoriasis, per les eczemes, també per l'aparell respiratori i per l'aparell motor, diguem, per les articulacions. No? Les que se'n diuen ferruginoses, que tenen continguts de ferro, doncs afavoreixen la regeneració de la sang i milloren l'anèmia, a més d'ajudar a règims d'aprimament, també d'aprimar-se. Hi ha unes aigües que se'n diuen radioactives, que en parlem en una de fase d'aquest programa d'avui, perquè són un cas molt, molt especial, que tenen efectes, les radioactives, sedants, analgèsics, bones per combatre l'estrès, poden ser cicatritzants, també de ferides, ajuden, o sigui, eviten ansietat, depressions, etc. I les bicarbonatades, es recomanen per aparell digestiu. El que fan aquestes que tenen molt bicarbonat, doncs, neutralitzen l'acidesa de l'estómac, el suc gàstric i l'intestí, i són indicades, per exemple, pels que tenen pedres al ronyó, aquestes bicarbonatades. Fins aquí aquesta primera part de Ciència a l'abast de tothom, parlant avui d'aigües, i a partir d'aquí, a la segona part, doncs, veurem ja alguns coneixements que potser no tenim tant sobre el tema de les aigües. Fins ara mateix.
Fuck the pop. dilene, deixat dure l'aire d'un fiebre. Jo he dormit enorgullat serenament, deixat que ja sap entre la gent. Tu respira pa tocat, tranquil·lament, deixat dure l'aire d'un fiebre. Jo he dormit enorgullat serenament, deixat que ja sap entre la gent. Tu respira pa tocat, tranquil·lament, deixat dure l'aire d'un fiebre.
Seguim amb Ciència a l'abast de tothom, avui amb un programa sobre l'aigua, el que no coneixem de l'aigua, l'hem titulat. I una de les coses que no coneixem de l'aigua és aquestes pràctiques, a vegades quasi bé fraudulentes, que es fan per obligar-nos a comprar equips per tractar l'aigua. Si en podem haver trobat tots, no? L'aigua de l'aixeta és una aigua ja tractada i potabilitzada i que pràcticament en tots els casos té les màximes garanties de qualitat i adequada per la salut. Per tant, podem beure aigua envasada per descomptat i se n'utilitza cada vegada més, però l'aigua de l'aixeta ja té totes les característiques d'una aigua que ens és saludable i que la podem fer servir sense haver de recórrer a altres. Fins i tot hi ha alguns que diuen que les fonts públiques que hi havia abans pels carrers de les ciutats, de les viles, haurien de tornar a posar-s'hi per poder beure aigua doncs, potable, però a qualsevol lloc. No? Molts de vosaltres haureu passat per l'experiència, el tràngol, d'atendre venedors d'empreses que es dediquen al tractament domèstic d'aigua, de l'aigua que bevem, amb el pretext que l'aigua de la xarxa potable del municipi és tòxica, o està contaminada, o no és prou tractada, etc. Això normalment no és veritat. Cada dia doncs, és més corrent que hi hagi empreses que venen a voler tractar l'aigua per poder millorar-la, la de l'aixeta, o vendre'ns aigua, diguem-ne, envasada. Normalment, ens promocionen comercialment, diguem-ne, tres tipus d'equips que poden anar bé, però que potser no són necessaris, no? Un d'ells és que podem tractar l'aigua per osmosi inversa, o sigui, el que en diuen aigua osmotitzada. Es tracta de purificar l'aigua fent-la passar a través d'una xarxa a pressió que hi ha unes membranes semipermeables que el que fan és deixar passar l'aigua i no deixar passar els sòlids que pogués tenir l'aigua. Per tant, depuren l'aigua amb els sòlids i amb alguns minerals que no arriben a passar. Aquestes membranes que diem que tenen el procés aquest d'osmosi són unes membranes d'acetat de cel·lulosa, de poliamides, de ceràmica, etc. etc. Tenen la dificultat, podríem dir-ne, que aquestes membranes periòdicament s'han de regenerar per eliminar els sòlids de les sals que s'han dipositat de l'aigua. Això també s'ha de comptar que aquests equips gasten energia elèctrica perquè al passar l'aigua a pressió doncs, i perquè la netegi fa un consum apreciable. No? Un altre sistema és els descalcificadors. La paraula ja quasi bé ho diu. Se solen ubicar a l'entrada de la xarxa de la llar i que serveixen s'utilitzen per descalcificar tota l'aigua de la casa. Així s'evita que la calç, juntament amb el magnesi, perquè quasi bé aquests dos elements van sempre junts, pugui arribar a fer malbé els electrodomèstics. També caldrà una regeneració cada any periòdica per eliminar la calç i el magnesi i d'altres que s'han dipositat. No? Per tant, s'ha de tenir en compte les despeses que això comporta. I tercer, unes gerres que contenen filtres, que incorporen uns filtres, normalment són de carbó actiu, que el que fan és que l'aigua millora el gust, perquè el carbó actiu filtra les males olors i la terbolesa de l'aigua. Perdó. Per tant, aquests tres tipus d'aparells, osmosi inversa o descalcificadors o gerres que contenen filtres de carbó actiu, poden ser útils, però el que diria jo és que no són necessaris, no són imprescindibles. L'aigua de l'aixeta normal i en aquesta comarca doncs, força es pot fer servir perquè, vull dir, s'ha de veure, es pot veure, perquè no té cap problemàtica gros important com perquè s'hagi de rebutjar. Podem millorar el gust, l'olor, algunes atribucions, però no la qualitat de l'aigua, que ja és bona, per dir-ho d'alguna manera. Però bé, si això pot ser així, i l'única qüestió és si un està disposat a tenir aquests equips i a pagar per aquests equips, i l'altra és, a vegades, com ens ho presenten per dins que l'aigua nostra de casa no és prou bona. I això és el que s'ha, diguem, denunciat per l'Associació d'Aigües Envasades, la ENAVE. Fixeu-vos, corren uns vídeos que vinculen d'una manera enganyosa una suposada prova que es basa en l'electròlisi per dir que l'aigua de l'aixeta és contaminada, no és prou bona i que ens caldria comprar uns equips, els que fossin els que hem dit abans o uns altres. Per què és fraudulenta la prova aquesta que es fa? Doncs perquè es fa, sol venir amb un recipient, una espècie de botella, que on hi ha a dintre un parell de barres de metall, de ferro, que es connecten a la corrent elèctrica. La corrent elèctrica fa que l'aigua es separi en els seus components. Quan passa la corrent, se separa en hidrogen i en oxigen. A la barra que està connectada al pol negatiu ens hi va l'hidrogen i a la que està connectada al pol positiu ens hi va l'oxigen. I què succeeix? Doncs que al fer passar la corrent, que ens fan passar una petita corrent per allà per entre l'aigua, el got aquest on hi hem posat, el got o l'ampolla on hi hem posat l'aigua de l'aixeta nostra, doncs fa que l'oxigen, la barra on es desprèn l'oxigen, s'oxida el ferro. I llavors dona un precipitat, una terbolesa, de color ocre, brut, que es parla doncs, que això és una contaminació perquè són els òxids de ferro, però que venen de la barra de ferro, no de l'aigua. Venen de la barra, que ens hi ha, les dues barres que hi havia, que fan l'electròlisi, que ens hi han posat en l'equip que ja porten preparat, però que no venen de l'aigua. Per tant, aquí està, diguem, l'enredo d'això de que venen a justificar que la teva aigua està traient tota aquella porqueria i que, per tant, no te la pots veure, per això no és veritat. Continuem. Un altre tema que hi ha curiós de l'aigua, que a vegades es coneix poc o no es coneix, és la radioactivitat de l'aigua. Sabíeu que l'aigua té radioactivitat? O que havia tingut aigua radioactivitat abans i ara no en té perquè les ampolles no ho posen? No. L'aigua sempre pot haver tingut radioactivitat, perquè pels terrenys on passa són doncs, terrenys de roques, de materials, on brilla, volcànics a vegades, on brilla molt que hi hagi materials radioactius. I aquests materials radioactius també els carreguen a l'aigua. Però amb unes dosis normalment ínfimes que no produeixen cap perjudici. És molt interessant poder consultar el blog personal a internet del doctor Claudi Mans, que és enginyer químic de la Universitat de Barcelona, on parla de les aigües radioactives i en fa una llarga explicació de tot el tema aquest que és molt poc conegut. Anem a donar-hi una repassada. La radioactivitat. Hi ha estudis que arriben a la conclusió que la presència de radioactivitat a les aigües minerals envasades és una característica tan important com la mineralització. La mineralització ja hem dit que eren les sals que conté l'aigua i això és indispensable. Per tant, si això és indispensable i ho posa en les etiquetes, la radioactivitat també sembla que hauria de ser interessant. Per què porten radioactivitat algunes aigües o moltes d'aquestes aigües minerals? Doncs perquè afloren després de travessar normalment muntanyes importants o roques que tenen composicions molt variades. A més doncs, de la calç i els materials que puguin trobar, n'hi ha que es passen per zones volcàniques on hi pot haver materials radioactius en poca quantitat, com poden ser el radi o l'urani, i acumulació de gasos que s'han anat desprenent dels processos nuclears naturals de durant la vida, que hi ha hagut, espontanis, i que varien molt d'una marca de l'aigua a l'altra. Els gasos aquests que solen desprendre són el radó, que ja és un gas que també ens pot entrar a les cases, doncs, per la base de la casa, pel terra de la casa, i que algunes zones del país doncs, tenen molt més entrada d'aquest material radioactiu en forma de gasos, com doncs, no sé, a la zona de Castella i Madrid hi ha un contingut de radó i que en les bases de les cases ha de tenir en compte moltes vegades que no passa el que hi pot haver en el subsol de Catalunya. No? Bé, dèiem que la petita quantitat de gas radioactiu envasat emet uns rajos que travessen les parets del recipient de vidre si està embotellat amb una ampolla de vidre i poden fins i tot ajudar a cicatritzar ferides i tenen també efectes de radioteràpia. Tenen efectes sedants, les aigües amb una mica de radioactivitat, analgèsiques, combaten l'estrès, algunes d'elles, l'ansietat, la depressió, poden ajudar en tots aquests casos. I per això s'havia tingut molt en compte la radioactivitat que tenien les aigües i encara hi ha algunes balnearis, algunes fonts que posen la quantitat que n'hi ha. Per què ara això no es posa? Doncs la radioactivitat de l'aigua als anys 50, encara, als anys 1950 encara hi constava, però va desaparèixer de les etiquetes perquè en comptes de considerar-se que l'aigua era una bona propietat, que fos radioactiva, es va rebutjar a partir dels bombardejos nuclears de Hiroshima i Nagasaki, que, com sabem, es van produir l'any 1945 per als Estats Units. Avui dia s'ha tornat a reviscular amb els accidents de les centrals nuclears de Txernòbil i de Fukushima i en l'actualitat el terme radioactivitat, així com, no sé, transgènic o químic o artificial i altres adjectius que hi ha, es demonitzen i, per tant, no tenen una bona premsa i no es presenten com a publicitat. Però l'aigua continua tenint radioactivitat, els sòls, els terrenys, la radioactivitat dura mils o milions d'anys i, per tant, no ha pas desaparegut i hem de pensar que hi ha aigües que són radioactives, que tenen una part de radioactivitat, però que fins i tot tenen algun component, doncs, beneficiós. Un parell d'exemples. L'any 1923 es distribuïa una aigua, aquí tinc l'etiqueta, que es deia precisament la font del radi, era Granollers, i era l'aigua de Palou. L'aigua de Palou, l'etiqueta de l'aigua de Palou, doncs deia clarament que era radioactiva. I la radioactivitat es mesura amb una unitat una mica estranya, es mesura en volts, voltios, corrent elèctrica, per cada litre i hora. Per exemple, aquesta aigua de Palou havien mesurat 490 volts per cada litre d'aigua i cada hora. O sigui que passaven, podríem dir, clar, la radioactivitat són unes zones, és una radiació, i per tant això passa a través de l'aigua. I això crea com una corrent elèctrica, com un voltatge. I per tant, en aquesta aigua concreta, que era de les més radioactives que hi havia a Catalunya, mesurava 490 volts per litre i hora. Per què es mesurava amb aquesta unitat tan estranya? Perquè es feia amb un electroscopi, que no és res més que una ampolla, amb unes làmines d'or, que aquestes làmines d'or, si passa una corrent elèctrica, una petita corrent elèctrica, unes petites radiacions, com poden ser les del radó o les de l'urani, doncs aquelles làmines d'or el que fan és juntar-se perquè, per càrregues elèctriques, doncs, l'una vol tocar l'altra, a més de separar-se, perquè aquí no hi ha dos tipus de càrregues, no? O sigui, només un. I aquesta, de tal com era el començament la làmina aquesta a com és el final, dona uns volts i això es mesura per cada litre d'aigua que pots tenir en un recipient, en una ampolla, en un got, com aquí diu, per cada hora. I aquestes unitats, doncs, l'aigua de Palou la posava i, en canvi, si mirem una aigua més tard, per exemple, de Caldes de Malavella, doncs que era d'una etiqueta que tinc de l'any 1981, ja no posava el cas de la radioactivitat perquè doncs, ja es considerava que això no venia, això no era una propaganda positiva, sinó que tot el contrari. Molt bé, d'aquí un moment tornem a la tercera qüestió del programa d'avui, de ciència a l'abast de tothom, parlant de coses que no coneixíem de l'aigua. Final del programa de ciència d'avui parlant de el que no coneixem de l'aigua. I aquesta última part, aquesta tercera part, possiblement és la més sorprenent. Hi ha un tema poc conegut de l'aigua, que jo diria que és sorprenent, curiós, i segurament que per molts difícil de creure. És que l'aigua pot emetre missatges. Ens diu coses, reflexions, estats d'ànim. Depèn de si està contaminada, descontaminada, és crítica també, que ens dona missatges, ens ho creguem o no. Parlo de l'obra del llibre del japonès Masaru Emoto, que precisament es titula Missatges de l'aigua, que potser alguns haureu llegit. És interessant aquesta obra, perquè l'investigador de Yokohama ha dedicat la seva vida a estudiar les aigües des del punt de vista del poder, de poder mesurar les seves sensacions que transmeten aquestes aigües i com es pot observar l'aigua a partir dels cristalls de gel que es formen al congelar-se. O sigui, ell es basa en això, en cristal·litzar l'aigua i a veure aquests cristalls de gel què ens diuen a nosaltres, no? Segons ell, és espectacular la immensa col·lecció de fotografies dels cristalls de gel que formen l'aigua en diverses condicions. Les aigües minerals, les aigües de capçalera dels rius, els cristalls que fotografia després de congelats, formen una estructura hexagonal, com un hexàgon, ben definida, bonica i atractiva a la vista dels humans. Per contra, si el mateix experiment el fem amb unes aigües del tram final del riu, més brutes, més contaminades, no és possible aquesta cristal·lització. En alguns casos ha arribat l'aigua a la part final del riu doncs, amb una mala, diguem, qualitat, d'altres vegades no, s'ha recuperat l'aigua i llavors diguem, els cristalls també tornarien a ser tal com els hi correspon. De la mateixa manera, aquest investigador, repeteixo, el Masuro Emoto, es posa en els seus treballs mostres d'aigua a imatges, per exemple, fotografies d'un nen, i acaba obtenint bonics cristalls ben formats, cristal·litzats, i el mateix li passa amb altres proves quan exposa l'aigua congelada a paraules amables escrites o bé a la música clàssica. D'altra banda, si la mateixa experiència la fa amb aigua, posant-hi, o sigui, dient-li, parlant a l'aigua amb paraules d'odi, posant-li música heavy metal o sons desagradables, no es formen aquests cristalls. Algunes experiències de l'investigador sobre l'aigua, d'aquest Masaru Emoto, doncs ell diu que ho atribuïm a que l'ésser humà, ja des de que l'engendren, abans de néixer, conté un 95% d'aigua, o sigui que pràcticament és aigua pura. L'aigua que hi ha també en el cos humà d'una persona gran, adulta, també és el 70%. El nostre planeta l'hem batejat com el planeta de l'aigua, ja que aproximadament un 70% de la seva superfície, del planeta, està coberta per aigua, com sabem. De veritat, afirmar que el cos humà i la Terra en el seu conjunt no es diferencien gaire, tot això és per repensar-s'ho. Vivim rodejats de molts tipus d'aigües diferents, aigües de la pluja, corrents d'aigües subterrànies, llacs, embassaments, rius. El mateix aire conté també humitat, per tant aigua, la neu, les muntanyes, el gel, la pols, etc. etc. Ell diu, l'investigador Masaru Emoto, que els cristalls són la cara de l'aigua. I el seu equip d'investigadors han fotografiat el gel arribant a obtenir la forma de les diverses aigües. Els cristalls són substàncies sòlides que tenen àtoms, molècules, disposades d'una manera determinada, ordenada, i de cristalls, a més de l'aigua, n'hi ha molts altres. Tots hem vist segurament, hasta des de petits o en els nens els hi fan fer, cristal·litzacions, per exemple, de la sal de cuina, que cristal·litza d'una manera cúbica molt maca, el quars, que cristal·litzat és una joia, podríem dir-ne, o els cristalls de sulfat de coure, un color blau, de forma ròmbica, molt macos. Quina tècnica emplea aquest investigador i el seu equip per obtenir cristalls d'aigua? Doncs per treballar, primer s'ha de col·locar l'aigua, les mostres d'aigua, a examinar en plaques de Petri, que són unes càpsules rodones normalment de vidre, també vull dir n'hi ha de plàstic, i que es col·loquen 2 hores al congelador amb l'aigua. Es treuen els cristalls del congelador amb una gran precisió, perquè es trenquen, es fonen ràpidament, i es col·loquen al microscopi. També en una zona refrigerada, per tant en un quarto especial, a 5 sota 0. Allà ha de fotografiar ràpidament els cristalls de gel que porta de la nevera, perquè si no es descomposen. Ho fa amb unes ampliacions del microscopi de 200 a 500 vegades. Han estudiat tot tipus d'aigües, com dèiem, des de la pluja fins a les fonts, els llacs, embassaments, etc. I han arribat a obtenir més de 10.000 fotografies d'aigües de tot el món amb 5 anys de treball. quasi bé, tots els cristalls obtinguts són bonics, donen bona estructura, són uns cristalls centrats, amb 6 ramificacions al seu costat, al seu entorn, com una rosa amb 6 pètals, bàsicament. Llàstima que la ràdio encara no permet veure les fotografies, si a cas hauríem de fer una videoconferència, però us vaig a descriure algunes meravelles que conté el llibre de Masaru Emoto, que sorprenen, que semblen impossibles d'aconseguir, i que sols l'esforç de tants anys i la seva ciència fan creïble el que ens mostra a partir de l'aigua. Comencem amb una aigua de corrent, ell és del Japó, per tant una aigua del Japó, aigua corrent normal. És una aigua subterrània d'Osaka i s'obté un preciós cristall amb un centre, diguem, com si diguéssim massís de la cristal·lització i després amb 6 punxes a la vora bastant ben fetes, bastant ben fetes. Aquest és un exemple. S'ha pres l'aigua d'Hiroshima, aquesta és d'Osaka, i el cristall ha donat un cristall maco ben fet. Un altre exemple, per exemple, cristall va, com que ara per tot el món hi ha recollit tants milers d'aigua, de vasos d'aigua, de recipients amb aigua, també ha fet cristal·litzar l'aigua de la font de Lourdes de França. Cada any sabem que més de 4 milions de persones visiten aquest santuari de Lourdes i doncs, li ha sortit un cristall misteriós que dona la sensació de, segons ell, de místic, de glòria. És també una part central doncs, cristal·litzada i amb els 6 més o menys ben formats cristalls al seu entorn que donen una rosa també bufona. Va agafar cristalls d'Hiroshima, ciutat a prop d'Hiroshima, que va ser, doncs, com sabem, reconstruïda després de la Segona Guerra Mundial, haver sigut destruïda amb el bombardeig doncs, que hi va haver-hi l'any 1945. Observen aquest cristall, una estructura hexagonal, però distorsionada, mal feta, partida, sembla que es vulgui recuperar, però que de moment encara està en una fase doncs, incipient. Sí que apareixen una miqueta els 6 extrems de la rosa, però bastant malament. Fa escoltar música a l'aigua, també. Si col·loca aigua destil·lada, aquest senyor, aquest doctor, aigua destil·lada en una ampolla, col·loca ella, aigua destil·lada en una ampolla entre 2 altaveus i hi posa una peça completa de música a volum normal. A l'aigua, dins el recipient, se li donen uns copets a la base de l'ampolla i es deixa reposar tota la nit. El dia següent es tornen a donar uns altres copets a l'ampolla i es deixa congelar el congelador per produir els cristalls i es fotografia a continuació. Al golpejar i aplicar aquesta petita vibració, sembla ser que es transmet una informació a través de l'aigua. Aquí cada un que pensi el que cregui, no? I que fa que els cristalls s'activin. Fet l'experiment amb música, es resol veure com respon l'aigua a les paraules de la música. Si ho fa amb una sinfonia de Beethoven, per exemple, una de les més famoses del músic, l'esplèndid cristall que es forma amb l'aigua confirma el fet de que la bona música afecta positivament a l'aigua. És un cristall perfecte, amb un centre, i llavors tot l'entorn d'uns cristallets i 6 grans punxes molt ben fetes. Si per contra posa l'aigua amb música heavy metal, la música està repleta d'ira i sembla que censura el món. En conseqüència, l'estructura hexagonal d'aquest cristall s'ha trencat en trossos. Sembla que si l'aigua hagi reaccionat negativament a aquest tipus de música heavy metal, la música no té per què ser dolenta, però sembla que sí que hi ha algun problema amb la lletra, segons explica el doctor. També parla amb l'aigua. Utilitza aigua destil·lada, també, la divideix en 2 parts i col·loca en uns flascons de vidre. I enganxa una etiqueta en aquests flascons de vidre amb un escrit mirant cap dintre de l'aigua. O sigui, com que l'aigua pogués veure l'escrit aquell, no? Cap dintre el flascó. Un d'ells deia gràcies i a l'altre flascó hi va posar estúpid. Els va deixar reposar tota la nit i el dia següent es va congelar l'aigua i prendre fotografies d'aquests cristalls que havien format. Les dues mostres presentaven diferències força notables. Els cristalls que deien, el paperet deia gràcies, ben formats, bonics, hexagonals, equilibrats. I els cristalls que deien la paraula estúpid estaven distorsionats, dispersos, desfigurats, etc, etc. I últim ja també fa noms de persones, o sigui, escriu el nom d'algú, per exemple, ai no, perdó, en aquest cas és fotografia, sí, no, posa la fotografia, per exemple, d'un nen sobre la taula i a sobre li posa un flascó amb aigua. Una vegada congelada aquesta aigua, s'obté un cristall de la, diguem, que ha captat d'alguna manera la figura que té sota, en aquest cas la d'un nen, pot ser d'un adult o pot ser d'un animal, pot ser de qualsevol cosa, no? En el cas del nen és un cristall vigorós, que desprèn relaxació i que és doncs, molt atractiu. Molt, molt, molt ben fet, molt maco. Per tant, ho deixem aquí avui. Bàsicament ens hem centrat en aquest programa de ciència en tres coses que coneixíem poc o segurament que no coneixem gaire de l'aigua, com són aquests filtres miraculosos, hem començat amb això, i proves enganyoses per desacreditar l'aigua de l'aixeta, que hem dit que era una pràctica perversa, podríem dir-ne. En el segon cas, important, de coses que no coneixíem, era la radioactivitat que porta l'aigua envasada, amb ajut del blog personal del doctor Claudi Mans. Aquí es poden consultar aquestes persones i veureu el que ells reflexionen. I tercer, els missatges de l'aigua, una vegada cristal·litzada a 5 sota 0, que és el missatge del Masaru Emoto, aquest doctor japonès que ja ha dedicat la seva vida, pràcticament. A més, també hem explicat una miqueta el començament, el tipus d'aigües envasades que hi ha, el seu grau de mineralització que contenen, per què les podem prendre i ens poden ser més bones o no tant, no? Tenir alguna utilitat per la nostra salut. Doncs aquí queda aquest tema per reflexionar. I sabeu que ens podem tornar a trobar doncs, en un pròxim programa, el segon diumenge de cada mes a Ciència a l'abast de tothom, però que també el dimarts a les 2 i el divendres a les 8 del vespre es repeteixen els programes i, per tant, aquest de Ciència a l'abast de tothom està a l'antena de la veu de Navàs. Moltes gràcies per escoltar-nos, bon dia i bona setmana.